Parlem amb la neumòloga de l'Hospital de Calella, Núria Bruguera. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
En aquesta conferència s'ha tractat el càncer de pulmó relacionat amb el tabaquisme. Quina relació hi ha? Fumar cigarretes implica un augment exponencial del càncer de pulmó?
Sí, de fet, el tabaquisme és el principal factor de risc en poder tenir un càncer de pulmó. Es coneix que el 80% dels càncers de pulmó estan relacionats per l'ús del tabac. I no solament l'ús del tabac provoca càncer de pulmó, sinó que provoca altres càncers. Vale? Es calcula que més o menys un terç dels càncers estan provocats, no? Del total dels càncers estan provocats directament pel tabac.
S'ha tractat sobretot la prevenció i el risc. Com es pot prevenir?
Bàsicament, deixen de fumar si és fumador, i si no és fumador mai comencen a fumar. Bàsicament és evitar el tabac a tota costa.
Com es pot deixar de fumar? Perquè és una tasca bastant complicada.
És cert, és difícil, però es pot aconseguir. O sigui, el pacient, la persona fumadora, ha de tenir clar que és amb voluntat es pot fer, i necessitem la seva voluntat, però també nosaltres, no?, poder-los oferir una gran ajuda. Entra, no?, dintre de la deshabituació tabàquica, el fet de deixar de fumar, entra en joc moltes coses, entre elles, no?, un bon suport mèdic, vale?, no només els especialistes, sinó l'atenció primària, les infermeres en els ambulatoris, en la feina, no?, de la deshabituació, el Consell Antitabàquic sobretot ho fa infermeria. Hi ha fàrmacs, tenim 3 fàrmacs que han demostrat una eficàcia en poder deixar de fumar, que serien les teràpies substitutives, els xiclets pegats, els esprais de nicotina, i 2 fàrmacs més, que és el bupropion i la variniclina, que aquests, doncs, no són nicotínics, però també, no?, ens ajuden a poder deixar de fumar. També dintre de la deshabituació juga un paper important els mitjans de comunicació, les lleis socials, tot això, no?, que ajuda a encoratjar el pacient en què pugui deixar de fumar. I finalment un bon suport psicològic, perquè deixar de fumar, doncs, pot donar, doncs, una sèrie de sensació d'estrès, d'ansietat, no?, el pacient, doncs, fins i tot es pot deprimir. Bueno, necessitem un bon suport psicològic per poder afrontar tot això, i sobretot també el suport familiar. Perquè si, no?, abans també ho comentàvem, si d'una parella els dos fumen i un no ho vol deixar i l'altre no, qui ho vol deixar no ho acabarà deixant, vale? Perquè tindrà constantment l'input, no?, del tabac, i ho tindrà allà.
Una de les eines també que s'utilitzen per deixar de fumar són les cigarretes electròniques, però realment són eficaces, o pot provocar també deixar l'addicció al tabac per crear l'addicció a les cigarretes?
Sí. De fet, nosaltres no recomanem l'ús de les cigarretes electròniques, primer perquè és algo que és nou, és del 2003, o sigui, fa relativament poc que les coneixem, i no sabem a llarg termini, no?, quin efecte podran tenir. Sabem que són tòxiques, que hi ha tòxics semblants als del tabac, tant en el fum com en el líquid, no?, que contenen, que poden produir càncer, i no solament càncer, sinó també patologia respiratòria, l'EMPOC, no?, la fibrosi, etc. Sí que és cert que estan en menor quantitat que amb la cigarreta, però n'hi ha, vale? I és igual de tòxica. A més, el que deies, no?, l'addicció, vale?, pot crear addicció. De fet, hi ha gent que ha deixat el tabac, però ara no pot deixar la cigarreta electrònica. I, bueno, no?, per tot això de que sabem que és tòxica, que tampoc té una eficàcia real, i que no sabem, no?, d'aquí 20 anys a lo millor ens trobem, no?, un altre tipus de càncer, un altre tipus de cèl·lula tumoral secundària a l'ús de la cigarreta electrònica, doncs nosaltres no la recomanem.
El càncer de pulmó és el tercer càncer més freqüent. Es parlava més que és el segon tipus de mortalitat, causa de mortalitat al món. Són unes dades realment preocupants.
Sí. Nosaltres sabem, no?, que dintre de tota la patologia, no?, que provoca mort a nivell mundial, la primera causa és les malalties cardiovasculars, els infarts, els ictus, etc. La segona és el càncer, no només de pulmó, sinó qualsevol càncer. I la tercera són les malalties respiratòries. Per una altra banda, dintre de tots els càncers, no?, en total, el tercer de més importància i el més mortal és el de pulmó.
Quins són els símptomes que presenta un càncer de pulmó?
De fet, el càncer de pulmó pot no donar cap tipus de símptoma, vale? I aquest és el perill que tenim, no? Per poder fer un diagnòstic precoç. És difícil. Els símptomes clàssics són sobretot tos, emissió de sang per la boca, el tossir, no? Mucositat amb sang, ofec, vale? Un ofec, no? Raro, no? Fins i tot, no? Els pacients que tenen patologia respiratòria t'ho diuen, és que no és el meu ofec. Cansament, fins i tot, no? Pues pèrdua de pes, de gana, etc. Però com també hem dit a la xerrada, el problema del càncer de pulmó és això, que en estadis molt inicials no dona cap símptoma, vale? I quan dona símptomes és que ja és un càncer normalment avançat.
Com es pot tractar?
Hi ha diversos tractaments, depèn molt de l'estadiatge, és a dir, no, del moment en què nosaltres diagnostiquem aquest càncer, si està localitzat o bé està extès. No només a nivell corporal, que podem tenir un càncer amb una metàstasi al fetge, al ronyó, etc., com si hi ha una gran extensió a nivell del pulmó. A vegades hi ha càncers, hi ha tumors molt grans, vale, que ja pues, és un estadiatge avançat. Si és un estadiatge localitzat, el tractament que nosaltres intentem sempre que puguem serà cirurgia, vale? Perquè sabem que el tractament quirúrgic és un tractament curatiu, vale? El que, no, a vegades diem de, no, en el pacient mort el perro acaba de la ràbia, pues això, si nosaltres traiem aquell tumor estem curant el pacient. Què passa amb els càncers una miqueta més avançats o que ja no és un estadiatge que nosaltres diem quirúrgic? Aquí varia molt el tipus de cèl·lula. Vale? Segons el tipus de cèl·lula, posarem un tractament o un altre. Hi ha diversos tractaments, el més clàssic és la quimioteràpia, tenim la radioteràpia, ara s'està estudiant la immunoteràpia, és a dir, són fàrmacs dirigits a les cèl·lules tumorals, vale? Que depenent de l'estadi del tipus cel·lular doncs tindran una resposta o una altra.
Quantes possibilitats de superar té el càncer de pulmó?
Clar. Tornem a estar una miqueta, no, dintre depèn de quin estadiatge està. Si és un estadiatge inicial, vale? un nòdul, una massa petita, que nosaltres les trobem perquè ens fem una radiografia o un TAC per una altra cosa i trobem aquesta lesió, la superació és del 100%. Sí que és cert que com més avançat està aquest càncer, si té metàstasi o no, la supervivència anirà disminuint. Vale? Però també tenim càncers que a priori tu els veus estan molt extensos, tenen metàstasis, però fan una bona resposta al tractament, tant quimioteràpia o radioteràpia o el tractament que sigui. I el pacient doncs, pot tenir una supervivència més o menys llarga.
A la xerrada s'ha comentat que són les dones les que més pateixen aquest tipus de càncer, fins i tot a finals de l'any passat es deia que el 90% bueno, era la xifra de més mortalitat en les dones de menys de 70 anys a Barcelona. Què és el que fa que siguin les dones que ho pateixin més que els homes?
Bueno, de fet, actualment encara continuem veient que el càncer de pulmó és més prevalent en homes que en dones. Però sí que és cert que estem veient un canvi, no, amb aquest percentatge. I ara ja es comencen a equiparar. De fet, ara els nous diagnòstics són més, no, el que deies, més amb dones que amb homes. Això és simplement perquè les dones han començat a fumar més tard. Vale? Els homes van començar a fumar sobretot a la dècada dels anys 30, anys 40, un pic als anys 50, i les dones a partir, no, de l'era hippie, no, als anys 60-70, no, la revolució sexual, intentar, no, ser la igualtat de sexes, doncs van començar a fumar més tard. I per això ara estem veient aquest pic. També el que ha sortit, que això també ho desconec, no et podria dir la causa concreta, però sí que estem veient de nou tabaquisme en noies joves més que en nois. I això, doncs, bueno, a nivell social també s'ha de tenir en compte.
Hi ha més casos, també s'ha comentat que hi ha més casos de fumadors passius que fumadors actius. Això a què es pot deure?
Bueno, no és que hi hagi més casos de càncer de pulmó en els fumadors passius que en els actius. De fet, òbviament, no? Com més hem fumat, no? Quan més anys hem fumat, més risc tenim d'un càncer de pulmó. Però sí que hi ha casos de fumadors passius que acaben desenvolupant una malaltia respiratòria, entre elles un càncer. Vale? Per què? Perquè estan en contacte directe amb el fum. Vale? I és el que diem, doncs, un fum, no? Passiu, de segona mà. No, i és per això, és gent que potser porta 30 anys convivint amb un fumador de 40 cigarretes al dia, doncs aquest fum, doncs a la llarga, doncs també els hi pot afectar.
I es comentava també que no només el fum directe del tabac, sinó el que queda impregnat en les parets o en el cotxe.
Sí, Sí, perquè són les partícules, no, d'aquest fum, tots les substàncies carcinògenes del fum del tabac queden impregnades i això triga un temps fins que no es fa una bona neteja, una bona ventilació de l'ambient, doncs queden a les partícules sobretot dels teixits i una persona doncs, ho pot anar inhalant temps.
Doncs Núria Bruguera, pneumòloga de l'Hospital de Calella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.